els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Mireu, l'alimentació juga un paper fonamental en l'envelliment saludable, ja que una dieta equilibrada i rica en nutrients essencials pot ajudar a prevenir nombroses malalties cròniques i a mantenir també una bona qualitat de vida. Consumir una varietat d'aliments frescos, com fruites, verdures, cereals integrals, llegums, peix, fruits secs, pot proporcionar les vitamines, minerals i antioxidants necessaris per enfortir el sistema immunitari, mantenir la salut del cor, per exemple, i promoure una funció cerebral òptima. A més, una alimentació adequada podria ajudar també a controlar el pes corporal, prevenir la pèrdua de massa muscular i ossos, millorar l'estat d'ànim i el benestar general. Per tant, adoptar hàbits alimentaris saludables indica que és clau per gaudir d'una vida llarga i plena durant la vellesa. I per parlar de tot plegat, ja tenim amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel a Imma Palma. Ella és directora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Imma Palma, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Deixa'm començar per una qüestió que em sembla cabdal i que a vegades tots tenim per entès i segurament no ho és tant. Per què és tan important una bona alimentació per tenir un envelliment saludable?
A veure, l'alimentació sempre és important perquè ens ajuda a garantir un bon estat nutricional. El que passa que de vegades, a mesura que anem fent grans, és com que pensem que ja la feina està feta i no, mai és tard. Com bé has comentat, mai és tard, al contrari. Es produeixen molts canvis a mesura que anem envellint, de manera involuntària ens passa a tots problemes a nivell, bueno, més que problemes, que hi ha modificacions a nivell metabòlic, a nivell fisiològic, a nivell psicosocial, i tot això afecta també a com aprofitem els aliments que ingerim. I per tant és clau contemplar que la nostra alimentació sigui el més variada possible i saludable, encara que siguem grans.
Val, doncs entrem aquí, perquè és molt important l'alimentació en la salut de les persones grans, ara ens ho deies, però quines són les principals característiques nutricionals que cal tenir en compte en aquesta etapa de la vida?
A veure, en aquesta etapa, degut al que he comentat, que es produeixen aquests canvis, és imprescindible garantir que portem aliments de tots els diferents grups, perquè això ens assegura que també rebem els macronutrients, no? Paraules que de vegades es fan una mica estranyes, però a què m'estic referint? Posa que rebem les suficients proteïnes, molt important, perquè, com bé has dit, a mesura que ens fem grans, perdem massa muscular. I també és cert que moltes vegades les persones grans doncs, viuen soles, perden gana, la medicació fa que també estiguin en un estat doncs, de vegades més estènic, menys ganes de cuinar i sobretot si estem sols. I és clau garantir que estem rebent aquestes proteïnes perquè ens ajudaran a anar mantenint aquesta massa muscular, perquè, bueno, perquè és imprescindible mantenir-la per mantenir també aquesta força muscular que ens permetrà dur a terme les tasques del dia a dia. També és important que rebem suficients carbohidrats. Què són els carbohidrats? Són el que coneixem també més popularment la gent pel midó, no? El que trobem a la pasta, l'arròs, la patata, el cuscús, totes aquestes farines, el pa, que ens aporten aquests carbohidrats que ens donen energia. De vegades, també per por a guanyar pes, eliminem aquests nutrients procedents d'aquests aliments i aleshores què passa? Que la proteïna que prenem de la carn, de la llet, dels ous, en lloc de fer aquesta funció que estava jo comentant d'ajudar-nos a regenerar la massa muscular, acaba adquirint una font energètica. Llavors, què vol dir? Que hem de prendre proteïna, però que també hem de prendre carbohidrat a partir d'aquests aliments que he mencionat. I els greixos. Els greixos sovint ens fan por, però aquí tenim la sort de que la principal font de greixos de la nostra dieta és l'oli d'oliva, i aquest oli d'oliva és imprescindible perquè també ens aporta àcids grassos essencials i vitamines que necessitem rebre a partir de les fonts de greix. Per tant, hem de prendre una mica de tot, no? Ja sé que no és fàcil dir-ho en números perquè per la gent això no és aplicable, però ja donarem alguns exemples per saber com podem identificar si ho estem fent adequadament.
De seguida et pregunto per tots aquests nutrients, però abans hi ha una característica, jo crec que és important esmentar-ho, gairebé tota la gent gran, i és que la gent gran sembla que vagi perdent una mica l'apetito, que en diuen, sí. Que cada cop va menjant una miqueta menys. Això s'ha de respectar perquè el cos t'ho demana o t'has de forçar una miqueta?
Clar, cada cas és diferent, eh? Aleshores també hauríem de veure. Però és cert que necessitem menys energia perquè ens anem fent grans, ens movem menys i el metabolisme va més lent. Però si també ens deixem portar per aquesta astènia, per aquesta poca gana, correm el risc de no arribar a cobrir la suficient energia i, sobretot, no rebre totes les vitamines, tots els minerals, aquestes proteïnes que comentàvem. Per tant, una miqueta d'estructura l'hem d'intentar mantenir. De vegades la gent gran a la nit ja no tinc gana, em fa mandra, per mi no cuino, em bec un got de llet... No, no és el més adequat perquè sense voler anem afavorint que hi hagin aquests dèficits i això fa que ens trobem més cansats, que estiguem més desanimats, que potser si tenim petites ferides costin més de cicatritzar... O sigui, tot un conjunt de coses que ens passen, malauradament, però que si a sobre jo faig una ingesta inadequada a partir dels aliments que prenc, no rebo els suficients nutrients, estic afavorint que això encara s'accentuï més.
Mm-hmm. Jo crec que hi hauria una llarga discussió i per fer tot un programa de 6 hores entre dietistes i nutricionistes si hem de fer allò de esmorzar com un ric, menjar com un príncep i sopar com un pobre. Jo crec que això hi hauria una llarga discussió aquí. Però vaja, si tots ho intentem fer perquè és el que s'ha dit sempre i bueno, més o menys seguim aquest patró, la gent gran ha de seguir també aquest mateix patró?
Jo crec que és important fraccionar també la ingesta, perquè així també estem fent petits aports de nutrients al llarg del dia. És veritat que de vegades la gent gran em diu «Ui, és que jo no he pres mai res mig matí, jo no he pres mai res mitja tarda». A veure, tampoc és imprescindible, però sí mantenir un esmorzar, un dinar, un sopar. Sí que és cert que el sopar ha de ser sempre més lleuger, perquè ens n'anem a dormir, el cos està en repòs, i aleshores li hem de facilitar aquesta digestió. Un dels problemes que es produeixen a mesura que ens fem grans és que les digestions són més lentes, el budell també va més lent, que això també pot tenir una conseqüència que sovint molesta molt, que és que hi ha alteracions de posicionals, es pateix restrenyiment o es pateixen diarrees, i això, clar, incomoda molt. Aleshores, a veure, no m'ho vull anar del que m'has preguntat, no? Però sí que jo intentaria com a mínim mantenir 3 àpats, i si se'n poden fer 4 o 5, més petits, doncs fantàstic.
Millor encara, eh? Mm. Deia una cosa a l'inici que em cridava una mica l'atenció, perquè és veritat que sempre donem per fet, però mai ens preguntem per què. I jo considero necessari preguntar-nos per què, i més si estem parlant de la gent gran, eh? Per què és necessari o per què menjar saludable és important pel cervell? Perquè semblarien coses inconexes, a priori.
No ho és. A veure, és que el menjar saludable és pel conjunt del cos, pel funcionament correcte, no? Aquests aliments ens aporten nutrients que són els que fan que el nostre organisme funcioni adequadament. És cert que quan ja som grans no estem creixent, no? Que el que millor amb un nen o amb un adolescent això ens preocupa, però sí que hem d'anar regenerant al màxim possible aquests teixits que ja per si mateixos, al anar envellint, els hi costa molt més regenerar. Clar, i el cervell també... Òbviament, tot el problema cognitiu, a mesura que anem fent anys, malauradament es veu més afectat negativament. Aleshores, si jo no aporto els nutrients suficients, doncs a aquest cervell també li costa molt més dur a terme totes les seves funcions vitals.
Mm. Avui me'n parlaves de macronutrients, de proteïnes, de carbohidrats, de greixos... També parlaves de vitamines i de minerals. Com contribueixen aquestes vitamines i minerals a un envelliment saludable?
Bé, vitamines són essencials. Què vol dir? Que les hem de prendre a partir dels aliments. Si jo no rebo aquestes vitamines, jo no podré dur a terme moltes funcions que tenen lloc en el meu cos. Aleshores, clar, això què vol dir? Que jo necessito cada dia una mínima quantitat d'aquestes vitamines i minerals perquè el meu cos funcioni adequadament. Uh-huh. Clar, són moltes les vitamines. Llavors, no es tracta ara de fer una llista llarga de totes. Al revés, el més fàcil és pensar, si jo estic al llarg del dia ingerint, per exemple, alguna de verdura al migdia, alguna de verdura a la nit, i que, a més, una d'aquestes tomes hi hagi alguna de verdura crua, que em garanteix més vitamines. Estic prenent de 2 a 3 presses de fruita, també m'estan garantint vitamines i minerals. A part, aporto doncs, el que comentàvem, la pasta, les patates, l'arròs, els llegums, fruita seca, i incloc alguna de carn, peix, ous... Tot això ja em garanteix les vitamines que requereixo per mantenir un adequat estat nutricional, al igual que els minerals. Sí que comentar que Per exemple, un dels problemes que també es manifesten més amb l'edat adulta és que moltes vegades les persones també pateixen a lo millor una osteoporosi. Aleshores, hi ha qui diu, bueno, quan un és gran ja no cal patir pel calci. No, no és veritat, perquè si jo no rebo suficient calci, d'on surt el calci? Doncs de la reserva que tinc en els ossos. Aleshores, aquest calci el necessitem per moltes funcions, no? Per exemple, per contraure la musculatura, per garantir una correcta coagulació de la sang. Què passa? Si jo no rebo calci de la dieta, el meu cos què fa? Va buscar la reserva, que és a l'os. Per tant, hem de garantir el calci com sigui. A partir dels productes làctics és la manera més fàcil d'assegurar-ho.
Anem a parlar també d'un altre aliment o de grup d'aliments, vaja, del qual parlem molt sovint, i també en parlem molt sovint per la gent gran. A la gent gran li va bé una dieta rica en fibra?
És imprescindible la fibra. També és veritat que potser si jo ara passo de zero... Bueno, zero és impossible pràcticament, no? Perquè hauria de ser que només menges carn i peix. Però si passo de molt poquet a molt, també puc tenir algun problema, perquè el meu budell no està acostumat. Però sí que és necessària la fibra, perquè un dels problemes que es produeixen amb l'envelliment, com ja he comentat, és que tot el trànsit intestinal s'enlenteix, va més lent. Aleshores, jo tinc que garantir-li suficient fibra perquè pugui dur a terme tota la funció que li correspon per eliminar aquests residus que ens venen de la dieta. I a més, és un tema que angoixa molt a les persones grans, no? Quan veuen que porten dos dies sense anar de ventre, això provoca malestar. Doncs la fibra on la trobem? Doncs ja he comentat, en verdures, no? Tot el que són verdures, hortalisses, la fruita, els llegums, molt importants els llegums, perquè a més també ens aporten proteïna. No és de la mateixa qualitat o al 100% com podria ser la de la carn, però sabem que combinada amb altres cereals, el típic plat de llenties amb arròs de tota la vida, Això em garanteix que també estic rebent proteïna de qualitat amb el llegum i a més molta fibra. També la fruita seca. La fruita seca de 3 a 7 dies a la setmana, un grapadet de fruita seca cada dia, és molt bo perquè ens aporta fibra, és molt bo perquè ens aporta vitamines i minerals i també té uns àcids grassos que són bons també per tot el sistema cardiovascular.
Parlem d'una altra cosa important que també se'n parla molt quan parlem de gent gran i és la importància de la hidratació.
No ens podem oblidar de la hidratació perquè un de les...
I més ara, en època de calor.
I més ara, això mateix. Amb l'edat es perd la sensació de set i aleshores això fa que oblidem beure. Un truc, tenir l'ampolla d'aigua allà a la vista, no? I si és una ampolla d'un litre i mig, anar al llarg del dia buidant-la. De vegades fa mandra perquè dius no em ve de gust, la trobo insípida. Bueno, doncs busquem petits trucs, com pot ser posar-li trossets de fruita, com pot ser llimona, o menta, o, per exemple, també és molt bo taronja amb canyella, clau, aromatitzar-la, o la fruita que vulguem. Clar, de vegades la gent diu, després em puc menjar aquesta fruita? Sí, sí, te la pots menjar. El que passa que algunes s'estoven molt i no tenen massa gust a res. Però és un truco per assegurar que anem bevent. Pot ser aigua, poden ser infusions, poden ser caldos, pot ser la mateixa llet o begudes vegetals, però és imprescindible de 6 a 8 gots al dia, i més ara que fa calor, perquè, bueno, malauradament sabem que quan hi ha aquestes temporades de calor tan intensa, doncs es veuen sobretot afectades les persones grans i els nens petits.
Litre i mig d'aigua és suficient al dia?
Sí, és aproximat, perquè també hem de tenir en compte que ens entra aigua també dels aliments. Llavors, si jo estic prenent fruites, verdures... Això m'està garantint també un aport d'aigua. Clar, si jo tinc més set i vull beure 2 litres, no passa res, puc beure perfectament 2 litres. Tampoc cal obsessionar-se i prendre-se en 8, perquè també hi ha gent que aleshores arriba a l'extrem i beu tanta aigua que aleshores també li està exigint en el ronyó un filtratge continuat i tampoc és el més adequat.
Si parlem de la tercera edat, Imma, també hem de parlar que enfrontem malalties com la diabetis, l'hipertensió, les intoleràncies alimentàries... Podem adaptar totes aquestes dietes que ara ens deies a aquestes qüestions?
Sí, s'han d'adaptar. Clar, jo dono per fet que qualsevol persona que ens estigui escoltant que pateixi alguna d'aquestes patologies està sent acompanyat per un professional de la salut i si a sobre pot ser un dietista nutricionista, millor que millor perquè li podrà adaptar més la dieta. Què passa també? Una cosa que no he comentat i és que amb l'edat també perdem la percepció del gust i aleshores això afavoreix que potser tinguem tendència a menjar els aliments més salats. Compte amb les persones que tenen hipertensió arterial. Clar, aquí el truc seria utilitzar més herbes aromàtiques per camuflar una miqueta aquesta mancança de gust que li notem, però no posar més sal. O també de vegades a la gent gran li agrada molt el dolç Clar, aquí, si una persona és diabètica, ha de tenir cura, perquè sabem que aquest sucre doncs, pot afavorir que pugi la glucosa en sang. Però si nosaltres anem seguint una pauta el més variada possible i adaptada també a la patologia, no ha d'haver-hi dificultats per seguir-ho. Sí que és important, per això, deixar-se acompanyar per un bon professional, si és possible.
Precisament, mira, et volia preguntar una mica per tot això, perquè hi ha molts avis més que àvies, segurament, que s'han quedat sols, que malauradament han enviudat i que per circumstàncies de la vida no saben cuinar i dinen i sopen cada dia a fora de casa. I jo sóc d'aquells que sempre se m'ha dit, per tradició popular suposo, que es pot dinar a fora de casa tranquil·lament, però que fer-ho cada dia igual tampoc és bo.
A veure, clar, el que... Depèn també d'on mengis fora de casa. A veure, sobretot jo crec que també el que s'ha d'evitar és comprar plats precuinats d'aquests industrials que ens costa molt més de controlar què porten. O sigui, a veure, jo no és que ara em vulgui carregar la indústria, perquè crec que la indústria també ens ha ajudat en moltes coses. Però sí que és cert que hi ha molt plat precuinat industrial que va carregat de sal, que va carregat de sucres, que va carregat de greixos que no són saludables. Si anem a dinar en un restaurant o un bar que ja ens coneixen, que fan més cuina casolana, doncs tampoc ha d'haver-hi problema. Sí que aleshores, si ja ens coneixen, és, sisplau, demanar que no ens posin la sal o que ens la deixin incorporar-la a nosaltres en petita quantitat i també saber què triem, no? No triar plats excessivament greixosos, no? ni abusar dels fregits. Aleshores, hem de tenir més tendència doncs, a promoure doncs, les verdures, les amanides, verdures fetes al forn, tipus calibada. Ara, de cara a l'estiu, també és fàcil que ens trobem doncs, amanides de llegums, amanides de pasta, i no per això hem de deixar de menjar de manera saludable. Sí que hem d'evitar, perquè quan menges fora de casa és molt temptatiu les postres, que aleshores sovint ens demanem doncs, el flam, ens demanem el pastisset. No, intentem demanar la fruita i deixar això per un dia ocasional. Sí, és veritat que la gent que viu sola, i com has comentat, no? Sovint més els homes, això se'ls hi fa més dificultós, però aleshores és intentar agafar una mica la rutina de tenir a casa doncs, un tomàquet que el puc tallar pel mig i fer amanit fàcilment, o tenir pastanagues i si em costa mastegar-les, doncs, ratllar-les amb el ratllador o uns espàrrecs. Buscar o comprar llegum cuita i preparar-me jo l'amanida, posar-li una miqueta de pebrotet, una llauneta de tonyina... O sigui, buscar estratègies que no ens robin temps i que no ens fagin mandra.
Tots aquests han estat els consells nutricionals que ens oferia la directora del Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, per un envelliment més saludable. Imma Palma, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.